Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia. El barri de Collfabà és una de les poques zones pròximes al centre de Sant Cugat que encara conserva places lliures d'aparcament, a diferència d'altres barris en què la zona verda ja s'ha implantat. Aquesta realitat ha provocat que veïns del barri hagin decidit alçar la veu i denunciar que la zona s'ha convertit en un aparcament permanent d'autocaravanes i furgonetes d'empresa. Explicant que molts d'aquests vehicles no són de residents del barri ni de Sant Cugat i que en alguns casos romanen aparcats en el mateix lloc durant setmanes o mesos. La situació, asseguren, ha generat malestar i tensions amb alguns propietaris. Hem pogut escoltar declaracions, com per exemple la de l'Àlex, que diu que hi ha autocaravanes que fa mig any que estan aparcades al mateix lloc. Ens hem convertit en el pàrquing gratuït de Sant Cugat. També d'altres expressen que quan s'han intentat parlar o dialogar amb els propietaris d'aquests vehicles, alguns els han respost amb xuleria, han dit. La gent està molt emprenyada i algun dia pot acabar la cosa molt malament. Els residents afegeixen que la presència d'aquests vehicles dificulta l'aparcament diari i genera problemes concrets, especialment per persones grans o amb mobilitat reduïda. Des de l'Associació de Veïns de Collfabà, el vocal de comunicació, Toni Almeda, assegura que el problema de les autocaravanes fa que el temps s'allargui i que no es resolgui una problemàtica que afecta molt els veïns. L'entitat va detectar-ho a l'assemblea de febrer i considera que la situació s'està agreujant. I tot seguit abordem ara altres temes d'interès a la crònica social.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I parlem del llibre Fer diners, de Teodor Mas, economista santcugatenc, que gràcies a la popularitat de la seva primera obra ara pot dedicar-se a continuar escrivint, a facilitar inversions i a gastar diners, com indica el títol del seu últim llibre. L'economista explica a l'obra com viure millor gràcies als diners que eventualment, diu, puguem haver acumulat. Tot i això, el santcugatenc assegura que més enllà dels diners i del patrimoni, el llibre parla de qui som, d'on venim i d'on volem anar. Per aquelles persones que vulguin saber secrets per poder estalviar i invertir millor els diners que anem estalviant, doncs aquesta és l'obra de referència que avui us acostem des de Cugat Mèdia, un llibre que edita Columna. Altres temes.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
La revista Forbes ha publicat la seva llista dels 100 espanyols més rics del 2025, un rànquing que recull les principals fortunes de l'Estat i que reflecteix el pes econòmic de diversos sectors com les finances, la salut, la tecnologia o la construcció. Enguany, dues famílies vinculades a Sant Cugat hi tornen a aparèixer, la família Grífols-Roura, propietària de la multinacional farmacèutica Grífols, i la família Serraferrer, al capdavant del grup assegurador Catalana Occident. Segons Forbes, la família Serraferrer, vinculada al grup assegurador Catalana Occident, acumula un patrimoni conjunt d'uns 2.400 milions d'euros, sumant les fortunes de José María Serraferrer i de Josefa i Assumpta Serraferrer. Si llancem la mirada a la família Grífols, la família Grífols-Roura ocupa també un lloc destacat al rànquing amb una fortuna estimada en 510 milions derivada de la seva participació a Grífols S.A., el gegant català del sector biomèdic i farmacèutic especialitzat en derivats del plasma.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals i la Federació de Municipis de Catalunya han distingit el Servei d'Acció Comunitària als barris de l'Ajuntament de Sant Cugat. Pel jurat, aquest servei és una aportació innovadora i de qualitat que pot servir com a referent per altres ajuntaments i entitats locals d'arreu del territori. El reconeixement destaca la capacitat del servei per construir vincles de confiança, facilitar processos participatius i donar resposta a les necessitats concretes de cada barri de manera col·laborativa. El Servei d'Acció Comunitària als Barris s'impulsa des de l'àrea de participació de l'Ajuntament i té com a objectiu principal reforçar la vida comunitària i la cohesió social, treballant des de la proximitat i amb una mirada transversal. El servei acompanya grups veïnals, escolta les seves demandes i genera espais de trobada amb metodologies adaptades a cada realitat. A més, articula aliances amb entitats i serveis municipals per afavorir la corresponsabilitat i la convivència.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El Cross Ciutat de Sant Cugat arriba aquest diumenge al Parc de la Pollancreda. En un dia complirà la nostra ciutat d'atletisme. La darrera edició, amb més de 3.500 participants, segueix una gran evolució. La cursa va néixer al febrer de 2000 amb una participació de 400 atletes sota l'organització de l'Ajuntament i la Fundació de la Unió Esportiva Sant Cugat. Dos dels impulsors d'aquesta cursa són Osvaldo Romero i Jordi Tomàs, que analitzen i recorden les primeres edicions al programa Esport en Marxa de Ràdio Sant Cugat. El Cross Ciutat de Sant Cugat neix a petició del cap d'esports de l'Ajuntament de l'època, en Ferran Domínguez, qui demana al responsable de l'esport escolar, Jordi Tomàs, i al cap de la secció d'atletisme del Muntanyenc, Israel Luque, la creació d'un cross seguint el model de curses similars com les de Rubí i Terrassa. El cross ha anat així presentant diferents innovacions amb el pas del temps. Un dels fets més destacats és l'arribada de l'empresa Leonelli, que va provocar un salt important amb el seu patrocini. El canvi de data del febrer al novembre i la col·laboració amb els centres escolars, juntament amb la bona organització, ha consolidat una prova referent a Catalunya. Recordem que la 27a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat arriba aquest diumenge al matí a partir de 8:45 del matí, quan tindrà lloc aquesta primera cursa de la jornada, una cita que se celebrarà un any més al Parc de la Pollancreda i que implicarà diverses afectacions al trànsit rodat des de dissabte 8 de novembre a les 9 del vespre fins diumenge 9 de novembre a les 5 de la tarda. I amb aquesta informació posem el punt final a l'informatiu matí. Gràcies per la seva atenció. Ja sabeu que podeu ampliar tots aquests temes i alguns més a la nostra web www.cugat.cat.
La informació local des de primera hora.
L'Infopodcast d'avui posa la mirada en els problemes de mobilitat. El barri de Collfabà és una de les poques zones pròximes al centre que encara conserva places lliures d'aparcament, a diferència d'altres barris en què la zona verda ja s'ha implantat. Aquesta realitat ha provocat que veïns de Collfabà hagin decidit alçar la veu i denunciar que la zona s'ha convertit en un aparcament permanent d'autocaravanes i furgonetes d'empresa, explicant que molts d'aquests vehicles no són de residents del barri ni tampoc de Sant Cugat i que en alguns casos romanen aparcats en el mateix lloc durant setmanes o mesos. La situació, asseguren, ha generat malestar i tensions amb alguns propietaris d'aquests vehicles. És el tema de portada avui al portal del mitjà públic. I també repassarem les novetats al capdavant de l'organisme autònom municipal del Centre Cultural, ja que Maria Ferriol, la seva responsable, de forma transitòria, ha assumit ja de forma oficial la direcció d'aquest organisme cultural, on s'inclou el Teatre Auditori, el Cafè Auditori i els cinemes. Hem de dir que Maria Ferriol ens explica també els reptes d'aquesta nova etapa, sobretot del Teatre Auditori Buc Insígnia d'aquest organisme, que a banda del canvi de nom, que ara es diu Emma Vilarassau, vol apostar per modernitzar aquest edifici de més de 30 anys i també de buscar aquell públic que més se li resisteix, el públic jove. I també en aquest espai Infopodcast us acostem les novetats del Cross Ciutat de Sant Cugat, que arriba aquest diumenge al Parc de la Pollancreda, en un dia complirà la ciutat d'atletisme. La darrera edició, amb més de 3.500 participants, segueix una gran evolució. A Cugat Media podeu repassar els orígens d'aquesta iniciativa que va néixer de la mà de l'Ajuntament i de la Fundació Unió Esportiva Sant Cugat. Atents també a tots els canvis de mobilitat, podeu consultar-los a www.cugat.cat, tant per a aquelles persones que participen com per a aquelles que vulguin veure-ho de prop al Parc de la Pollancreda de públic. On es podrà aparcar? Doncs aquests talls de trànsit que comencen la nit de dissabte i que duraran fins la tarda de diumenge, i els podeu consultar. Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre, a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. Coplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia. El barri de Collfabà és una de les poques zones pròximes al centre de Sant Cugat que encara conserva places lliures d'aparcament, a diferència d'altres barris en què la zona verda ja s'ha implantat. Aquesta realitat ha provocat que veïns del barri hagin decidit alçar la veu i denunciar que la zona s'ha convertit en un aparcament permanent d'autocaravanes i furgonetes d'empresa. Explicant que molts d'aquests vehicles no són de residents del barri ni de Sant Cugat i que en alguns casos romanen aparcats en el mateix lloc durant setmanes o mesos. La situació, asseguren, ha generat malestar i tensions amb alguns propietaris. Hem pogut escoltar declaracions, com per exemple la de l'Àlex, que diu que hi ha autocaravanes que fa mig any que estan aparcades al mateix lloc. Ens hem convertit en el pàrquing gratuït de Sant Cugat. També d'altres expressen que quan s'han intentat parlar o dialogar amb els propietaris d'aquests vehicles, alguns els han respost amb xuleria, han dit. La gent està molt emprenyada i algun dia pot acabar la cosa molt malament. Els residents afegeixen que la presència d'aquests vehicles dificulta l'aparcament diari i genera problemes concrets, especialment per persones grans o amb mobilitat reduïda. Des de l'Associació de Veïns de Collfabà, el vocal de comunicació, Toni Almeda, assegura que el problema de les autocaravanes fa que el temps s'allargui i que no es resolgui una problemàtica que afecta molt els veïns. L'entitat va detectar-ho a l'assemblea de febrer i considera que la situació s'està agreujant. I tot seguit abordem ara altres temes d'interès a la crònica social.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I parlem del llibre Fer diners, de Teodor Mas, economista santcugatenc, que gràcies a la popularitat de la seva primera obra ara pot dedicar-se a continuar escrivint, a facilitar inversions i a gastar diners, com indica el títol del seu últim llibre. L'economista explica a l'obra com viure millor gràcies als diners que eventualment, diu, puguem haver acumulat. Tot i això, el santcugatenc assegura que més enllà dels diners i del patrimoni, el llibre parla de qui som, d'on venim i d'on volem anar. Per a aquelles persones que vulguin saber secrets per poder estalviar i invertir millor els diners que anem estalviant, doncs aquesta és l'obra de referència que avui us acostem des de Cugat Mèdia, un llibre que edita Columna. Altres temes.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
La revista Forbes ha publicat la seva llista dels 100 espanyols més rics del 2025, un rànquing que recull les principals fortunes de l'Estat i que reflecteix el pes econòmic de diversos sectors com les finances, la salut, la tecnologia o la construcció. Enguany, dues famílies vinculades a Sant Cugat hi tornen a aparèixer, la família Grífols-Roura, propietària de la multinacional farmacèutica Grífols, i la família Serraferrer, al capdavant del grup assegurador Catalana Occident. Segons Forbes, la família Serraferrer, vinculada al grup assegurador Catalana Occident, acumula un patrimoni conjunt d'uns 2.400 milions d'euros, sumant les fortunes de José María Serraferrer i de Josefa i Assumpta Serraferrer. Si llancem la mirada a la família Grífols, la família Grífols-Roura ocupa també un lloc destacat al rànquing amb una fortuna estimada en 510 milions derivada de la seva participació a Grífols S.A., el gegant català del sector biomèdic i farmacèutic especialitzat en derivats del plasma.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals i la Federació de Municipis de Catalunya han distingit el Servei d'Acció Comunitària als barris de l'Ajuntament de Sant Cugat. Pel jurat, aquest servei és una aportació innovadora i de qualitat que pot servir com a referent per a altres ajuntaments i entitats locals d'arreu del territori. El reconeixement destaca la capacitat del servei per construir vincles de confiança, facilitar processos participatius i donar resposta a les necessitats concretes de cada barri de manera col·laborativa. El Servei d'Acció Comunitària als Barris s'impulsa des de l'àrea de participació de l'Ajuntament i té com a objectiu principal reforçar la vida comunitària i la cohesió social, treballant des de la proximitat i amb una mirada transversal. El servei acompanya grups veïnals, escolta les seves demandes i genera espais de trobada amb metodologies adaptades a cada realitat. A més, articula aliances amb entitats i serveis municipals per afavorir la corresponsabilitat i la convivència.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El Cross Ciutat de Sant Cugat arriba aquest diumenge al Parc de la Pollancreda. En un dia complirà la nostra ciutat d'atletisme. La darrera edició, amb més de 3.500 participants, segueix una gran evolució. La cursa va néixer al febrer de 2000 amb una participació de 400 atletes sota l'organització de l'Ajuntament i la Fundació de la Unió Esportiva Sant Cugat. Dos dels impulsors d'aquesta cursa són Osvaldo Romero i Jordi Tomàs, que analitzen i recorden les primeres edicions al programa Esport en Marxa de Ràdio Sant Cugat. El Cross Ciutat de Sant Cugat neix a petició del cap d'esports de l'Ajuntament de l'època, en Ferran Domínguez, qui demana al responsable de l'esport escolar, Jordi Tomàs, i al cap de la secció d'atletisme del Muntanyenc, Israel Luque, la creació d'un cross seguint el model de curses similars com les de Rubí i Terrassa. El cross ha anat així presentant diferents innovacions amb el pas del temps. Un dels fets més destacats és l'arribada de l'empresa Leonelli, que va provocar un salt important amb el seu patrocini. El canvi de data del febrer al novembre i la col·laboració amb els centres escolars, juntament amb la bona organització, ha consolidat una prova referent a Catalunya. Recordem que la 27a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat arriba aquest diumenge al matí a partir de 8:45 del matí, quan tindrà lloc aquesta primera cursa de la jornada, una cita que se celebrarà un any més al Parc de la Pollancreda i que implicarà diverses afectacions al trànsit rodat des de dissabte 8 de novembre a les 9 del vespre fins diumenge 9 de novembre a les 5 de la tarda. I amb aquesta informació posem el punt final a l'informatiu matí. Gràcies per la seva atenció. Ja sabeu que podeu ampliar tots aquests temes i alguns més a la nostra web www.cugat.cat.
La informació local des de primera hora.
L'Infopodcast d'avui posa la mirada en els problemes de mobilitat. El barri de Collfabà és una de les poques zones pròximes al centre que encara conserva places lliures d'aparcament, a diferència d'altres barris en què la zona verda ja s'ha implantat. Aquesta realitat ha provocat que veïns de Collfabà hagin decidit alçar la veu i denunciar que la zona s'ha convertit en un aparcament permanent d'autocaravanes i furgonetes d'empresa, explicant que molts d'aquests vehicles no són de residents del barri ni tampoc de Sant Cugat i que en alguns casos romanen aparcats en el mateix lloc durant setmanes o mesos. La situació, asseguren, ha generat malestar i tensions amb alguns propietaris d'aquests vehicles. És el tema de portada avui al portal del mitjà públic. I també repassarem les novetats al capdavant de l'organisme autònom municipal del Centre Cultural, ja que Maria Ferriol, la seva responsable, de forma transitòria, ha assumit ja de forma oficial la direcció d'aquest organisme cultural, on s'inclou el Teatre Auditori, el Cafè Auditori i els cinemes. Hem de dir que Maria Ferriol ens explica també els reptes d'aquesta nova etapa, sobretot del Teatre Auditori Buc Insígnia d'aquest organisme, que a banda del canvi de nom, que ara es diu Emma Vilarassau, vol apostar per modernitzar aquest edifici de més de 30 anys i també de buscar aquell públic que més se li resisteix, el públic jove. I també en aquest espai Infopodcast us acostem les novetats del Cross Ciutat de Sant Cugat, que arriba aquest diumenge al Parc de la Pollancreda. En un dia complirà la ciutat d'atletisme. La darrera edició, amb més de 3.500 participants, segueix una gran evolució. A Cugat Media podeu repassar els orígens d'aquesta iniciativa que va néixer de la mà de l'Ajuntament i de la Fundació Unió Esportiva Sant Cugat. Atents també a tots els canvis de mobilitat, podeu consultar-los a www.cugat.cat, tant per a aquelles persones que participen com per a aquelles que vulguin veure-ho de prop al Parc de la Pollancreda de públic. On es podrà aparcar? Doncs aquests talls de trànsit que comencen la nit de dissabte i que duraran fins la tarda de diumenge, i els podeu consultar. Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Entre el jo d'abans i el jo que no sóc, pels encants d'un somriure maliciós que acaben brindant amb tornes de sol, com una fulla que juga i acaba tremolant pels racons, tragiversant dels contors. Quan veig que em veus desapareixo sense fer soroll entre el fum dels meus versos i un munt de llums de colors. Sacsegen el meu món, dormiran al ras, prenent-me la son. Pels amants que s'enceten els genolls, que han jugat amb foc per ser el que no són. Festejo com el més ben guardat dels tresors fets de retalls del vestit d'una Pepa maca sense cor. Quan veig que em veus desapareixo sense fer soroll entre el fum dels meus versos i un munt de llums de color. Que em veus desapareixo sense fer soroll entre el fum dels meus versos i un munt de llums de colors.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Thank you. En xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, per uns xàfecs que ja han escombrat aquesta matinada al país des del sud, a les Terres de l'Ebre i cap a Ponent, on s'ha emès un avís per temps violent. De moment, els bombers han atès més d'una quarantena d'avisos per inundacions de baixos que s'han concentrat sobretot en aquesta part del país. Els Mossos d'Esquadra vigilen el barranc de la Fanec a Móra d'Ebre per la intensitat del temporal. La previsió indica que les pluges torrencials poden arribar a acumular entre 40 i 60 litres per metre quadrat en només 30 minuts i a hores d'ara les precipitacions es concentren a punts com el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès per avançar cap al nord de Catalunya progressivament fins aquest migdia, quan se superarà el gruix d'un dia de precipitacions que encara es mantindran amb menys intensitat fins a darrera hora de la tarda. El Comitè Tècnic d'Emergències s'ha reunit de nou aquest matí després que ahir decidís enviar missatges d'emergència als mòbils del litoral i al prelitoral de Catalunya, demanant que s'extremi la prudència, sobretot en els desplaçaments de primera hora cap a trajectes habituals a la feina i als centres educatius. Moltes universitats catalanes han suspès ja les classes presencials de cara a aquest dijous. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat al Notícies en xarxa que en la darrera reunió s'ha decidit no fer cap canvi en les recomanacions, però insta el sentit comú a l'hora de decidir moviments.
Avisar la gent que tingués precaucions, però no fer més, no fer limitacions, no demanar reduir activitats, doncs perquè per la informació que teníem vèiem que no calia fer aquest segon pas, no? I per tant, doncs, en aquest matí el que demanem a tothom és aquesta normalitat amb les activitats, ara sí, amb aquesta precaució sobretot.
Doncs, parlant d'aquesta mobilitat, volem saber com afecten les pluges a la circulació a la xarxa viària catalana a aquesta hora, en hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta pluja encara cau en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per tant, sobretot molta prudència. És cert que en general sembla que hi hagi una mica menys de volum de trànsit, però no és ben cert que hi ha algunes vies que van especialment carregades. Ara, sobretot, la zona del Vallès, aquesta autopista AP7, la trobareu lenta amb retencions gairebé entre Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà, arribant a Santa Perpètua i en tots dos sentits de la marxa. Tot aquest tram del Vallès de l'autopista AP7 ara mateix amb aturades i en general molt i molt carregada. I passa el mateix amb l'autopista C58, la que baixa des de Terrassa cap a Barcelona. També la trobareu lenta amb retencions gairebé des de Sant Quirze, Sabadell, passant per Badia, Barberà del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, gairebé fins a tocar a les rondes, i també en tots dos sentits de la marxa aquesta C58 especialment carregada. Altres vies que val la pena comentar, les rondes. Les rondes de Barcelona també ho noten, també presenten en retencions destacades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral en totes dues direccions, i de la resta de vies ens quedem ara amb aquestes vies que venen des del Maresme cap a Barcelona. S'han complicat un pèl l'autopista amb aturades d'uns 3-4 quilòmetres, tota la zona de Badalona, pot a nord B20 amb cua de més de 2 quilòmetres des de molt abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Pel que fa al transport públic, la circulació ferroviària, la xarxa d'ample convencional entre Saragossa i Barcelona, es troba tallada ara mateix entre Móra la Nova i Ascó després que hagi caigut un mur a la zona de vies. I d'altra banda, i a conseqüència dels aiguats, tampoc hi ha servei de l'R15 entre Ascó i Móra la Nova i Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera entre Riba-roja d'Ebre i Móra la Nova. I per últim, també està tallada la circulació de l'R13 i de l'R14 entre les estacions de Lleida i Riu-Milans per una incidència en aquest cas, en la tensió de la catenària. I l'actualitat d'aquest dijous també ens deixa altres titulars. L'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià, preveu tenir enllestits en un any els primers enderrocs de cases per deixar pas a les barrancades, així com la construcció de basses de laminació per esmorteir el volum d'aigua corrent. Són les principals mesures que ha proposat la segona taula tècnica dels aiguats per atenuar els impactes dels diversos episodis consecutius durant els darrers anys al municipi. Renfe fa un bon balanç del primer mes del tall de l'R3 per les obres de desdoblament de la via. Considera que la situació està estabilitzada després de l'augment de freqüència dels autobusos directes de Barcelona a la Garriga o les millores en la senyalització dels transbordaments. En esports, el Barça només va sumar un punt en la visita al camp del Bruges en la quarta jornada de la Lliga de Campions. Els errors defensius van condemnar els blaugranes, que sempre van anar a remolc. Després de les dianes de Ferran i Lamine Yamal, l'empat va arribar amb un autogol del conjunt belga. I en cultura festa de Rosalía, el MNAC per presentar les cançons del seu nou àlbum Lux, que veurà la llum aquest divendres. La cantant ha seguit tots els temes del disc des d'un escenari a la Sala Oval envoltada de teles blanques. Hores abans de l'acte, des de Vilanova de Sixena s'alçaven veus per impedir-lo, argumentant que les vibracions musicals podrien danyar les pintures murals del monestir.
Notícies en xarxa, edició matí.
Avís per pluges torrencials arreu de Catalunya durant aquest dijous. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'Inuncat, per uns xàfecs que ja han escombrat aquesta matinada al país des del sud a les Terres de l'Ebre i cap a Ponent, on s'ha emès un avís per temps violent. De moment, els bombers han atès una quarantena d'avisos per inundacions de baixos que s'han concentrat sobretot en aquesta part del país. La previsió és que avancin durant aquest matí i fins al migdia des del Camp de Tarragona i cap al litoral de la costa central per desplaçar-se cap al nord fins a les comarques de Girona. Els Mossos d'Esquadra vigilen el barranc de la Faneca a Móra d'Ebre per la intensitat del temporal. Ara mateix, el focus de precipitació es concentra a comarques com el Garraf, Osona, el Vallès i el Baix Llobregat, on les acumulacions d'aigua ja són presents a diferents punts de la calçada. El radar indica un avenç de les pluges per les comarques del Baix Llobregat i el Barcelonès amb un pas ràpid fins al migdia. Posteriorment, se situaran al nord del país, a comarques de Girona, i un cop passat el gruix més intens de l'episodi, les precipitacions encara es mantindran en menor grau fins a darrera hora de la tarda amb ruixats dispersos. Es poden arribar a acumular entre 40 i 60 litres d'aigua per metre quadrat en 30 minuts i és per això que des de primera hora s'ha reunit de nou el comitè tècnic, un comitè que ahir al vespre decidia enviar missatges d'emergència als mòbils al litoral i prelitoral de Catalunya, demanant que s'extremi la prudència, sobretot en els desplaçaments tant d'aquesta matinada com els d'hora punta, a primera hora del matí, en els trajectes habituals a la feina i als centres educatius. De moment, algunes universitats catalanes, com l'Autònoma, la de Girona o la Pompeu Fabra, han suspès les classes presencials. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat al Notícies en Xarxa que en la darrera reunió s'ha decidit no fer cap canvi en les recomanacions, però insta al sentit comú a l'hora de decidir desplaçaments.
Si veuen que en aquell moment està caient un xàfec important i han de retardar una mica el seu desplaçament o l'han de canviar, doncs que ho facin, perquè és el moment que caurà aquest xàfec. Sí que veiem que aquest xàfec passa amb una certa velocitat. Per tant, no esperem afectacions molt importants d'acumulacions d'aigua, no ho esperem. I per aquest motiu és pel que aquest dematí s'ha acabat decidint, doncs que no, com preveiem ahir ja, doncs no es farien aquestes limitacions d'activitats per anar continuant durant el dia amb aquesta vigilància, amb aquesta precaució que dèiem.
Doncs per parlar d'aquest episodi de pluges i d'aquesta alerta, establim ara connexió amb el meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
Bon dia, Thaís. Doncs, com pots comprovar ara mateix aquí a l'exterior on estem fent la connexió, la pluja és intensa, sobretot s'està concentrant en aquests moments a l'àrea metropolitana de Barcelona i estem parlant de pluges que deixen molta aigua però molt poca estona. Podem dir, sobretot, que són fuetades de precipitació. No pas estarà tot el dia plovent, tot el matí plovent. És una pluja molt intensa, ve acompanyada de vent, però bàsicament el que podem dir és que dura doncs, pocs minuts. Per tant, en aquest sentit...
Doncs hem perdut la connexió amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez, que ens confirmava que efectivament a hores d'ara hi ha pluges torrencials arreu del país. El temporal està descarregant ara mateix, per exemple, també a les comarques de Barcelona, on les autoritats, com sentíem, pateixen per les afectacions que pugui tenir a la mobilitat. A l'Avinguda Diagonal, davant de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, hi tenim els nostres companys Jofre Alsina i Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Hola, Thais. Bon dia, Thais. Sí, fa vent, continua plovent. Són els moments, els minuts més complicats sobre Barcelona i la regió metropolitana. Aquest temporal està afectant de manera especial aquests indrets del territori en aquests moments, tal com deia el nostre meteorològic, el nostre expert del temps. Aquesta pluja està sent molt intensa, però el seu espai en el temps estarà limitat. Cap al migdia podrem un altre cop gaudir d'un temps sense pluja. I sí, som a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona perquè aquesta ha estat, diguem-ne, la gran afectació que el temporal està tenint a la ciutat de Barcelona, i és que s'han suspès les classes a la UB, també a la UAP i a la Pompeu Fabra. Les classes continuaran suspeses fins a la una del migdia. Per tant, aquest és el nostre emplaçament en aquests moments, la Facultat de Dret, una fotografia d'absoluta tranquil·litat. No hi ha estudiants, no hi ha classes, tampoc no hi ha classes, per exemple, a la Facultat de Biologia. Com veieu, aquest és l'intens moment meteorològic sobre la ciutat de Barcelona. Continua la pluja, també el vent. Poc abans de les 8 del matí va començar a caure aquesta tempesta, aquest xàfec sobre Barcelona i la regió metropolitana. Insistim en la mateixa línia que fa Protecció Civil, que fa el govern català, a extremar al màxim la precaució. Si no hi ha més remei que agafar el cotxe, s'han d'extremar aquesta vigilància, aquesta autoprotecció. Molta cura també a dues de les vies que vertebren especialment la capital catalana amb la seva regió metropolitana, la C31 i la C32. I retaïs, molta paciència durant aquestes hores que continuarà la pluja sobre Barcelona, també sobre la seva regió metropolitana. Extrema la precaució, sembla que sigui un missatge reiteratiu, però sempre està de més. Si necessiteu agafar el cotxe, extremeu aquestes precaucions, i el transport públic sempre és l'alternativa viable, tot i els problemes i les afectacions que pugui patir en aquests moments.
Doncs sí, paciència i precaució. Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquestes connexions en directe, en ple episodi de pluja. Que vagi bé. I l'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, preveu actuar amb celeritat i tenir executat en el termini d'un any els primers enderrocs de cases per deixar pas lliure a les barrancades, així com també la construcció de basses de laminació per esmorteir el volum d'aigua corrent. Són les principals mesures que ha proposat la segona taula tècnica dels aiguats convocada pel consistori per tal d'atenuar els impactes de diversos episodis consecutius durant els darrers anys al municipi. Segons que ha avançat també l'alcalde Joan Roig, el govern municipal estudia amb els propietaris del camp al Fax la renaturalització d'una part de l'establiment. És la que ocupa la desembocadura del barranc del Llop per evitar les afectacions que causen les consecutives barrancades.
Després de l'any 2021, quan nosaltres aquí al Canà ja portàvem tres episodis d'emergència per protecció civil, abans anomenats catàstrofes naturals, vam entendre que aquesta part reactiva, encara que era important, no era la pedra angular de les accions contra el canvi climàtic. Havíem d'explorar la part preventiva, aquelles accions que s'han de dur a terme abans de que plogui de forma estructural perquè els efectes dels aiguats no siguin tan greus.
Renfe fa un bon balanç del primer mes del tall de l'R3 per les obres de desdoblament de la via. Considera que la situació està estabilitzada després de l'augment de freqüència dels autobusos directes de Barcelona a la Garriga o les millores en la senyalització dels transbordaments. Continuaran fent seguiment i estudien reforçar el servei per carretera els caps de setmana d'hivern, preveient un augment de viatgers. Ens ho explica la nostra companya Esther Minguell.
Renfe considera que ha mantingut el 80% dels usuaris de la línia R3, tot i el tall per les obres. El pla alternatiu de transport manté uns 16.000 viatgers que utilitzen el servei d'autobusos o els desplaçaments a altres línies de rodalies de la zona, la R2 i la R4. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, considera que la situació està estabilitzada i que es continuarà fent seguiment per millorar el servei.
Hem passat del primer dia a una valoració raonablement positiva a una situació estabilitzada, en la qual s'han introduït millores gràcies al seguiment que s'ha fet de forma contínua per part de Renfe, territori i en permanent comunicació amb ajuntaments, entitats i plataformes de la zona. Hem fet millores amb els serveis de busos de la Garriga, hem fet millores en caminaments, en senyalització, en determinats punts de transbordament, i aquest seguiment ens permetrà visibilitzar quines necessitats podem tenir de cara al futur.
Renfe està estudiant l'increment del servei d'autobusos de cara als caps de setmana d'hivern, en què es preveu un augment de mobilitat, coincidint amb actes festius a la zona, com per exemple el Mercat Medieval de Vic.
L'activitat creuerista a la ciutat de Barcelona va generar l'any passat un impacte econòmic a tot Catalunya de 3 milions i mig d'euros cada dia i, a més, va facilitar 10.000 llocs de feina. Aquestes són només dues de les conclusions d'un informe fet per la Universitat de Barcelona i encarregat pel port i els empresaris del sector per defensar la seva activitat. És una crònica del nostre company Jordi Casino.
Unes xifres que no han parat de créixer aquests últims anys, passant dels 800 milions d'euros de l'any 2016 als més de 1.200 del 2024. D'aquests diners, 260 van anar a parar en forma de tributs a l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament, i més de la meitat, gairebé 6 de cada 10, van beneficiar activitats no turístiques. Tot plegat gràcies als 2,8 milions de creueristes que van passar pel port de la capital catalana, tot i que d'aquests, uns 600.000 no van arribar a baixar del vaixell, encara que sí que van pagar impostos. Un visitant amb un perfil molt concret i que gasta molt més que el turista habitual que arriba en avió, tren o cotxe, com apunta un dels autors de l'estudi i catedràtic de la UB, Jordi Surinyac.
L'activitat creuerista té un efecte diferencial i és que atrau molt més el turista dels Estats Units, que és un turista que, com estic insistint, gasta més a la ciutat de Barcelona.
D'altres dades de l'estudi són que els creueristes representen el 4,5% del total de visitants de Barcelona, però que aporten el 9%, és a dir, el doble dels ingressos de l'Ajuntament, i que el 20% de l'activitat d'aquest sector a tot Espanya es fa a la capital catalana.
Davant d'aquestes dades, Stop Creuers assegura que l'impacte econòmic dels creuers a Barcelona és enganyós. L'entitat és conscient que el sector genera beneficis, però creu que no es distribueixen de manera justa i que els llocs de feina que generen són precaris. Ho ha explicat a BTV Daniel Pardo, que és membre d'aquesta plataforma.
L'únic que diu és que això mou un munt de diners que es queden en les mans de quatre persones. Està més que demostrat que els llocs de feina al sector turístic tenen les pitjors condicions laborals de la ciutat, quan a sobrecàrrega laboral, quan a hores treballades sense contracte, quan a hiperflexibilitat laboral i els pitjors salaris.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El Departament d'Interior, a través del cos d'agents rurals, ha confirmat la presència de la primera llopada a Catalunya en més de 100 anys. Es tracta de dos adults i tres cadells de llop nascuts aquest any en una zona a cavall entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà. Amb el naixement dels cadells, tal com marca la normativa, el llop passa automàticament d'espècie extinta com a reproductora a espècie amenaçada en perill d'extinció. Aquest nou estatus implica la redacció, tramitació i aprovació d'un pla de recuperació com preveu la llei europea. Pagesos afectats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs del juliol s'han reunit a la seu de Saja a Pons amb el subdelegat del govern, José Crespín, per tal de rebre la informació dels ajuts que l'executiu espanyol preveu abonar abans de finals d'any. La gestió i la concessió d'aquestes ajudes es farà d'ofici pel Ministeri d'Agricultura sense que els interessats hagin de fer cap tràmit. Ens ho explica l'Ariadna Sánchez, de Lleida Televisió.
Són alguns dels pagesos que aquest estiu van veure com les flames cremaven les seves terres i cultius. Ara, 4 mesos després, segueixen treballant per recuperar poc a poc allò que van perdre. És per això que la notícia rebuda fa unes setmanes sobre els ajuts que han de rebre per part del govern espanyol va ser molt ben rebuda.
Estem en un sector que no pot parar. Per tant, les collites es van cremar, la terra va quedar molt degradada i ara és qüestió de tornar a començar.
Nosaltres vam perdre molts quilos de gra a la collita. Bueno, jo com molts.
Des del sector es mostren esperançats davant l'anunci, que ha arribat amb menys temps que en altres ocasions.
Ara aquestes ajudes han d'anar directament a les explotacions agràries, als afectats directament, però el que nosaltres diguem és que sobretot s'intenta complementar totes les pèrdues econòmiques, tant en les ajudes d'Estat com en les ajudes de la Generalitat.
En conjunt, el Ministeri...